sintonia de retalls de premsa, tot i que no és dimecres, eh? Juani García, bon dia.
Que tornem a ser dimarts.
Tornem a ser dimarts, però bé, com que tenim els nens de l'institut, sí. Els nens i les nenes de l'institut, doncs...
Hem canviat el dia.
Hem canviat el dia una setmaneta.
Això em ve ara a cuento d'aquell refrán que diu de la calle vendrán que de tu casa te echarán.
Home, no.
No, pres. Bueno, és un refrán una mica molt semblant, no? El sí. fet de que he tingut sí. de deixar el meu espai perquè puguin...
Has cedit els sí. dies, has cedit uns dies.
Uns dies, sí.
Ens queden encara dos dimecres,
que
eh?
Està molt bé. Que està molt sí, bé perquè es conscienciïn, sí, que sí, sàpiguen sí. que hi ha una emissora roda, que tinguin voluntat, que aprenguin, que llegeixin bé, que s'espavilin, i això està molt bé. Perquè el jovent, si no l'incentives, no es mou, eh? Però bueno... Ja, com que hi ha de tot el món, pues, jo contenta.
Uh-huh. Molt bé.
Doncs bé, parlant del temps de tot això, saps que amb el canvi climàtic, diu que les abelles pues, no estan produint
sí,
mell.
Sí.
Està molt... De fet, a casa, a l'olivera, em va sortir un niu bastant gran, eh? Em va dir, quan van vindre a treure'l, que havia més de 5.000 dintre d'aquella... Van fer com si fos una cistella, saps? Però grandiosa. I vaig trucar a la policia local i em va enviar un que m'ho va treure. Però, nena, allò era espantós. Jo no ho havia vist mai
fa por, eh?
Tan ple. I van tindre de vindre al dematí a posar una caixa. I a la tarda, quan ja se recollien, fins que no entrés la vella, la reina, doncs no entraven els demés. Però tu, aquell mosso que va vindre a buscar-ho, amb les mans... Dic, jo m'intoco una abella i em moro. Però bueno, i parlant d'això de l'apicultura, doncs diu que Fuenlabrada de los Montes li diuen el pueblo de las abejas, perquè hi han moltíssimes colmenes de la mateixa gent del poble, o sigui, es dediquen a això, mm-hmm. també, no?
Sí.
Que jo quan va dir Fuenlabrada de los Montes, jo pensava que era un poble de Madrid i no és de Madrid. Bueno, ara també hem tingut el dia 21 la superluna aquesta que diu que fins a l'agost no tindrem una altra. I fins uh-huh. l'any 2030 no tindrem una altra també, o sigui que van passants. I diu que Barcelona és candidat a acollir el superordinador el més ràpid d'Europa. O sigui que ja t'ho diré. Ha tingut... S'ha presentat per poder ser escollida. I el superordinador aquest diu que fins al dia 7 d'abril no sabrà qui és el que guanya. I ha presentat la seva candidatura davant la Comissió Europea per albergar un dels dos supercomputadors més potents d'Europa, que estarà entre els 10 més potents del món i costarà 200 milions d'euros. Amb 15 vegades més capacitat que l'actual, que és el Mare Nostrum, 4. La Comissió aportarà 250 milions i la resta la portarà l'Estat, la Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya. A banda del BSC, que és com li diuen, també s'hi han presentat equipaments d'Itàlia, Finlàndia, i diu que no es descarta que es presenti algú més. Uh-huh. I aquest espai que necessita són 700 metres quadrats i diu que competirà a nivell d'Estats Units, Japó i Itàlia. O sigui, Xina. O sigui que no saben si tornen. Diu que entrarà en funcionament l'1 de gener de l'any 2021. I tindrà una capacitat de 200 petaflops per segon. No sé com...
Petaflops.
Petaflops, sí. Diu que un petaflop són 1.000 bilions d'operacions de càlculs per segon. I diu que el Mare Nostrum, que és la joia de la corona actualment, del BSC, té un rendiment de 13,7. O sigui, de 13,7 passarà a 200, imagina't. Aquí diu que circularan totes les dades de tots els hospitals, o sigui, tots els usuaris, tot el teu historial estarà aquí dintre. O sigui
I el teu?
Bueno, clar, el meu i tots. Tots els historials de tothom estaran dintre d'aquest computador. O sigui que imagina't si no d'allò. I ara també diu que a la Vall d'Hebron, Bio, que s'escriu V-H-I-O, diu, ha desenvolupat la Lomomic, ataca una proteïna localitzada al nucli de les cèl·lules tumorals. La biòloga Laura Souke, investigadora i crea a la Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, ha aconseguit donar, després de més de 20 anys de treball, el medicament actual que bloquejant la proteïna MIC, que és la clau de la progressió del càncer. Diu que el fàrmac, Omomic, en animals s'ha tastat i amb càncers de pulmó i l'han pogut parar. L'any vinent, diu, començaran els assajos clínics a pacients amb càncers de mama i de pulmó. O sigui que molt bé, no?
Molt bé, tant.
Que tinguin el Homomic aquest. Perquè, clar, hi ha molta gent... I, a més, diu que aquests fàrmacs, el Homomic i el Placitecel, la combinació d'aquests dos fàrmacs, diu que encara és molt més millor. No dic a la doctora, perquè també té el seu equip, no? Que tots, que per cert...
Ah, sí, clar.
I... com no podia ser, la 340 des del dia 2 de setembre, saps que no es poden passar els camions, no?
En teoria, no?
Teoria. En teoria, perquè si t'expliqués quina pel·lícula tinc cada tarda i cada matí jo davant de casa meva, bueno, davant, mirant per la finestra, clar, o per la terrassa, els Mossos d'Esquadra amb dos i tres camions a la mateixa hora, doncs el diari...
Clar, perquè si han de descarregar per la zona, bé que han de sortir.
Home, el que té el full de ruta per allà, per exemple, si pugen aquí aquestes empreses que tenim aquí al polígon, pues, han de passar per força per la carretera, no? Però n'hi ha molts que van de passada. L'altre dia anava un portacotxes d'aquestos que portava remolque i semiremolque una altra vegada, saps? O sigui, que mira quina llargada de cotxe. Doncs diu que més de 2.500 camions són denunciats per no desviar-se a l'autopista. O sigui, que, clar, el transport no vol pagar aquest 45% que els bonifiquen, volen el 50%. I diu que l'entrada en vigor de la prohibició el passat 2 de setembre, una mitjana de més de 6.000 vehicles es desvien diàriament cap a l'autopista en els trams afectats. I la patronal del transport continua demanant la gratuïtat dels peatges, ja que en aquest tipus d'empresa el pagament obligat dels peatges, encara que sigui bonificat, repercuteix directament en el seu negoci. O sigui que la Nacional 340 i la N240 és cert que es produeix un greuge quan obliga els camioners del territori, els forans, a utilitzar l'autopista. Que, per cert, ja saps que quan van fer aquestes variants que han fet en moltíssims pobles d'Espanya, abans tenies per costum, quan feies un trajecte, doncs jo què sé, doncs d'aquí a Madrid, per dir-te alguna cosa, doncs deies, bueno, parem on t'aparem sempre, i esmorzem o dinem, i després tu seguies la ruta. Doncs sí. Ara, o t'has de desviar, que a vegades... te posa àrea de servei i tu surts pensant que el tens al costat i fas quilòmetres i quilòmetres i l'àrea de servei està en el quinto pino, com a vegades sol dir. I això també ha repercutit molt en aquests negocis, clar. De fet, tenim aquí el bufet d'Altafulla, que saps que des de que no passen els camions també, pues no dic que estigui més pobre, però... Clar, i aquí a Creixell també tenim un que obre tot les 24 hores i també ho ha notat, o penso jo que ho ha notat, no? Diu que les noves etiquetes d'eficiència energètica utilitzaran una única classificació de la A a la G. Saps que abans les categories eren A+, A++, o més, com vulguis dir-ho, o A++. I clar, això també repercutia perquè la gent no entengués. Si veies l'eficiència energètica A, que saps que és la millor, i ara resulta que tens más, o más. I tu deies, i quina escolleixo? Doncs a partir de l'1 de març del 2021, doncs això deixarà de ser A fins a la G. Diu que la nova normativa el que farà és introduir una única escala amb els productes més eficients, serà la A, de manera que s'eliminaran les categories plus. I diu que les noves etiquetes energètiques europees s'utilitzaran en tota mena d'electrodomèstiques i aquells aparells lumínics, com rentadores, rentaplans, neveres, congeladors o bombetes, amb productes electrònics, com monitors de televisió o d'ordinadors, però també amb màquines de venda, directament que refrigeren, per exemple, productes alimentaris. O sigui que també tindrem aquest tipus de... I ara aquesta notícia també m'ha agradat molt, perquè... no perquè sigui molt de les dones, però quan parlen d'una dona, pues me n'alegro perquè ens estan valorant i ens estem fent notar, no? Diu que el premi Abel, considerat oficiosament el Nobel de Matemàtiques, va ser establert l'any 2002. El seu nom honora el matemàtic noruec Niels Henrik Abel, que va néixer el 1802 i va morir el 1829, que tot i la seva vida breu, perquè va morir molt jove, va fer grans contribucions a diversos camps de les matemàtiques. El premi està dotat amb 6 milions de corones noruegues, una mica més de 600.000 euros. Fins ara diu que s'havia concedit a 19 persones, totes homes. I la revelació de la primera dona guardonada ha estat molt ben rebuda. Clar. Així, Eva Miranda, catedràtica d'ICREA de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre del Consell de Govern de la BGS, MATCH, Barcelona Graduate School of Mathematics, ha destacat dues qualitats de la galardonada. És nord-americana, Karen Ketskulla Ullenbeck, no sé si ho diré. diu que s'ha convertit en la primera dona que guanya el Premi Abel de Matemàtiques. És professora de la Universitat de Texas a Austin. I... a veure si trobo el... Després de la... No, això ja està. Ha arribat aquí, fins a la... Que és professora de la Universitat de Texas a Austin. O sigui que molt bé per ella, no? Perquè després de 19 premis que li donguin la número 20 a una dona, doncs està molt bé, no? I ara estem al temps de cirerers, que me'n recordava de la cançó de Joan Manuel Serrat, Sota el cirerer florit. Diu que després de la floració rosada dels presseguers de la Ribera d'Ebre, ara té lloc la floració blanca dels cirerers, en aquest cas, sota el castell de Miravet. Saps que està allà baix, a la Ribera d'Ebre, també.
I tant, és molt bonic.
Sí, jo també hi he anat allà. I també he fet el pas de la barca, passar d'una banda a l'altra,
sí,
del riu.
Sí, sí.
Que em va fer gràcia perquè vam ficar el cotxe dintre i va per una carriola, o sigui, no és una barca, com te diria, com el sentit de la paraula. No, no, és un tros de fusta, fiques allà el cotxe i per una carriola te'n passant a l'altra banda del riu. Està molt bé. I ara tu te'n vas a dinar, no? I vols, o jo sé, un cumpleanys, un aniversari, o jo que sé, una comunió, un casament, el que sigui, i fas una reserva en un restaurant perquè dius, bueno, anem a fer la reserva perquè ens guardin aquest dia aquestes taules, no? I tu arriba el moment i abans de fer aquesta... Has fet aquesta reserva, no sé si deus pagar alguna cosa o no, perquè hi ha puestos que no t'ho demanen i puestos que sí, però dies abans de fer aquest acte vas i l'anul·les. Doncs ara s'han posat d'acord que anul·lar una reserva de restaurant costarà 10 euros per comensal si s'anul·la i, clar jo ho trobo
sí,
bé.
Té lògica.
Perquè si va parlar...
Reserven, clar, que no poden agafar ningú més,
van
no?
Van parlar amb els restaurants i van dir-ho. Resulta que tenim
perden
reservats.
Perden molts diners, clar.
Ens venen a demanar puesto i els dius, no, aquesta taula està reservada, aquesta està reservada, avui no pot ser, i ara arriba l'hora, i tu comptes amb 10 o 20, o encara que siguin 5. I ara et diuen, no, l'anul·lem. Doncs escolta, han fet una crida per poder cobrar 10 euros per comensal.
Uh-huh,
ho trobo
bé.
Molt bé.
Sí, sí.
I després tu, per exemple, si hi vas, t'ho descompten, uh-huh. I si no hi vas, ho has perdut.
Molt bé.
Ho trobo molt
sí,
bé.
Sí, no,
molt,
està bé. Està
molt bé, molt bé. I, a veure, que tinc aquí més trossets de paper. A Barcelona diu que hi ha l'única escola de rellotgeria que hi ha a Espanya. I és a l'Institut Mare Déu de la Mercè, a Barcelona. L'altre dia vaig veure... que espera't, que les matrícules no arriben ni a 12 persones, eh?
O sigui,
hi ha molt poqueta gent que estigui interessada i és l'única escola de tota Espanya. O sigui que qui vulgui aprendre ha de venir a Barcelona, a la Mare de Déu de la Mercè. Jo vaig veure el reportatge i hi havia moltíssims nois jovenets que estaven, doncs, clar, amb el professor que els estava ensenyant com havien de desmuntar el rellotge, com havien de tornar a muntar-ho,
mm-hmm.
I deia que aquests joves... Si posen interès i ho fan bé, les grans marques de rellotgeria, diu que se'ls li faran. O sigui que... I és una feina que no, ni tan bruta, ni passes fred, ni passes calor. O sigui, no sé, però veu que la gent... No, o bé, no ho saben, perquè jo això no ho sabia, fins, uh-huh. Si no ho arribo a veure, no ho sabia. Potser li ha passat a molt jovent, però bueno, és un altre estil de poder... I diu que l'ofici de rellotger... Un ofici, sí. Que sobreviu amb pocs alumnes, però té moltes sortides, clar.
Uh-huh. I tant. Però, bueno, si n'hi ha tan pocs, a més, no?
Si n'hi ha tan poquets, però clar, és el que passa, que tots els que a vegades nosaltres diem sí, sí, això està molt bé, però després no sabem com fer-ho, ni, uh-huh. Ni on anar, ni com poder fer una cosa o altra.
Sí.
Bueno, tinc més papers aquí. No pateixis.
No pateixo.
Tenia aquest cavall recollir de roda, que t'ho vaig dir l'altre dia, que potser la gent tampoc sap. Una porta a la història romana. I veus, aquí tinc el monument. Mira que maco, la foto que maca és.
És molt bonica.
Molt bonica, sí. I quan està... Que, per cert, l'altre dia deia jo, a veure quan fan aquesta carretera que desviï l'Arc de Barà, perquè havia molta gent allà que s'estaven fent fotos, però la gent no té idea. Es posa sota mateix del monument. A sota mateix del monument no surt res.
No surt res, clar.
No surt res. Em van donar ganes de parar-me i dir-los, escolti'm, posis una mica més endavant i el monument que es vegi sencer, perquè si no, a vostè sí que se'ls veurà. I de fons es veurà el monument, però si es posa sota, què sortirà? Els quatre pins aquells que hi ha allà, o què? Doncs bé, diu que l'Arc de Barà és un arc honorífic situat al traçat de la Via Augusta, a uns 20 quilòmetres al nord-est de Tarragona, fou erigit per disposició testamentària de Lucini Sura.
Sura.
Uh-huh. Això molta gent no ho sap. Que, per cert,
home, a dalt de tot... Molta gent sí que ho sap, eh?
Bueno,
A dalt tenia la inscripció, i me recordo que quan la van arreglar, perquè aquell monument va estar moltíssims anys, i parlo d'anys perquè la família venia, i sempre que venien deien, encara no ens podem fer la foto del monument, encara estan les bastides, dic, mira, què vols que et digui? I es veu que ho van posar-ho al revés, i ho van tindre a teure, i tornar-ho a posar bé. Doncs bé, diu que Luci i Lucinio Sura, entre el 15 i els 5 anys abans de Crist i dedicat a l'emperador August. Es tracta de l'art monumental romà més conegut de Catalunya, declarat Patrimoni de la Humanitat. Que jo me'n recordo quan baixaven cap a baix, pues, havies de passar per aquesta carretera, no? I quan arribàvem a l'Art de Baralla, com una alegria, tu, fixa't, qui m'havia de dir amb el temps, vivint a Barcelona, que viuria sí, tan a prop
sí,
d'ell,
sí,
eh?
Sí, és curiós, és curiós.
Són coses curioses. Sí. Diu que el monument fa 12,28 metres d'alçada per 12 d'amplada i 2,34 metres de fons. L'amplada del portal és de 4,87 metres i més de 10 metres d'alçada, recolzat sobre una línia d'impostes que uneix dos blocs construïts en grans carreus de pedra calcària local alçat sobre un basament o podi. Amb una sola obertura va ser construïda en carreus, no sé això de carreus de pedra calcària
carreus,
local.
Sí.
Sí. Procedent de la pedrera de l'Elies, molt propera al costat de l'actual nucli urbà de Roda de Barà.
Sí.
Els carreus del socoll del podi estan tallats en una pedra de diferent color i més consistent. Diu que a partir de la seva anàlisi de l'estudi comparatiu dels diferents elements i del conjunt de l'art, es pot afirmar que és un exponent de l'arquitectura realitzada a les províncies occidentals dels imperis al final del segle I abans de Crist. En el seu origen, aquesta estructura tenia a la part superior un conjunt escultòric de bronze amb la figura de l'August al mig, ja que l'arc es va construir en honor de l'emperador. Per això es creia que originàriament es deia Arc d'August i no fou fins a l'edat mitjana quan va adquirir el topònim de Berà, ja que es va construir en aquell indret el castell de Berà. Construït en opus quadratum, és un monument d'una gran sobrietat i de formes molt senzilles, amb 8 pilastres estriades, rematades per capitells corintis que sostenen un entaulat amb una inscripció al·lusiva a la seva construcció. Diu que la inscripció dedicatòria, on es fa la referència a Luci Lucini Sura, un alt dignatari el qual va costejar les despeses de les obres de reforma que van efectuar-se al monument a començaments del segle II després d'aquís, d'acord amb les seves disposicions testamentàries. Ex testamento L. Uci Lucini L. Uci i filio surs ia tribu. Suare com su, bueno, està fet en latí, no? Actualment només es conserven alguns andaments originals de l'arquitrau i dels fris. De la cornisa original romana es van recuperar uns fragments que han estat reposats en la darrera restauració portada a terme. Un signe romà que segueix ben viu. La darrera reconstrucció, doncs ja saps que és aquesta que et parlava jo. I diu que l'art de Roda de Barà és una porta mil·lenària al tarragonès, el primer símbol d'una de les èpoques de grandesa de l'antiga Tarraco. I mira, aquí la tens.
Que preciós, que és l'art de Barà.
Dibuixada, amb les oliveres que té al costat, doncs molt maco.
És preciós.
Il·luminat de nit. Bueno, a la gent li agrada fer-se fotografies, no?
Vinga, que anem acabant, Juani.
Dice, sea el alimento tu medicina, y la medicina tu alimento. Això ho va dir Hipòcrates.
Ah, sí?
Mira. Sí. I després el Donald Tusk va dir favorezca la fuerza de los argumentos, no los argumentos de la fuerza. O sea que...
Exactament. Doncs, Juani, moltes gràcies.
Dos coses molt contradictoris.
I tornem dimarts, la setmana que ve encara.
Pues dimarts, si Déu vol.
Que vagi bé la setmana.
Igualment.
Adéu.
Escolta'm una cosa. Aquest cap de setmana canviem l'horari, eh?
Home, sí.
Que ho sapigueu.
S'ha de canviar, no?
I felicito el meu home, que el dijous és el seu cumpleaños, i em felicito jo que el diumenge és el meu, eh?
Ah, doncs per molts anys, ja, tu i el teu marit.
Ja que no tengo abuela.
Per molts anys.
Adéu.
Adéu.